Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 20 de setembre, on farem un repàs del que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, el Sergi Tor als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. I avui comencem amb una bona notícia, perquè ha estat desconvocada la vaga de neteja a Barcelona per les festes de la Mercè. Els sindicats i les empreses han arribat a un acord, i aquest acord ens explicarà el Ramon Cebrián, que és el portaveu d'UGT en el sector de la neteja. I atenció als que teniu fills i deixeu els nens al col·le a dinar. Sabíeu que el menjador escolar costa ara 4 euros més al mes aquest curs? Passa de 6,33 euros a 6,54. Ens ho explicarà la directora de l'associació d'AFAC, de pares i mares de les associacions de Catalunya, que és la Lidón Gasull. I posarem la mirada en l'anorèxia, però en aquest cas l'anorèxia en els homes. Diuen que està invisibilitzada. Un 10% dels casos diagnosticats d'anorèxia nerviosa corresponen amb ells, els homes. El doctor Fernando Aranda, cap de l'unitat de trastorns alimentaris del Departament de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge, ens donarà més dades. I parlarem dels animals de companyia, però en aquesta ocasió de si és o no una bona idea contractar una assegurança mèdica pel nostre animal de companyia. Els experts en assegurances ens ho explica. És l'Alberto qui ens donarà més dades sobre aquestes assegurances mèdiques. Però abans d'entrar en matèria, com sempre a aquestes hores, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber com evoluciona el temps, què ens esperen a les properes hores. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem una jornada a Catalunya predominada pels intervals de nuvolats al cel i durant la primera meitat del dia no es descarta algun ruixat dispers i ocasional al litoral central, mentre que a partir del migdia també tindrem núvols d'evolució diurna, sobretot a zones de l'interior nord-est, amb probables ruixats ocasionals allà. Si parlem de les temperatures, no canviaran massa o baixaran lleugerament, amb unes mínimes de 14 graus demà a Girona, de 15 a Lleida, de 18 a Tarragona i de 20 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes demà seran a les capitals de província, de 28 graus a Lleida, de 26 a Tarragona i de 25 a Girona i a Barcelona. I per últim, si ens referim al vent, durant el matí predominarà el vent de direcció variable i tindrem alguns intervals moderats al litoral, mentre que a la tarda el vent tendirà a quedar de l'est i del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que ja tenim ja bastants problemes. La ronda del litoral en diversos punts de lentitud. En sentit Llobregat tenim retencions des de Sant Adrià fins a ben passat la Barceloneta i en sentit contrari diversos punts de lentitud. La ronda de dalt només un punt de lentitud, en concret n'hi ha 5 quilòmetres i mig també en sentit Llobregat. En aquest cas la retenció està localitzada entre la Guinagüeta i Sant Gervasi i pel que fa als accessos nord, intensitat a la P7 a Barberà en sentit Tarragona, a la B30 al seu lateral amb lentitud a Cerdanyola cap a la P7 i a Barberà cap a Sant Cugat cap a la C58, retencions a la DC17 cap a la P7, també al Paret en sentit Vic, a la C33 i a la C58, 3 quilòmetres per banda per accedir a l'ús de Trinitat, Rondes i Meridiana. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. I ara anem a l'altra informació, la pura i dura, que la porta el company d'informatius de COPE Catalunya i Andorra, en Sergi Tor. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de que el 60% dels conductors, Sergi, de patinet elèctric reconeixen que circulen a major velocitat de la permesa i un 16% que tenen el patinet trucat per anar encara més ràpid.
I a més, el 75% reconeix que ha anat algun cop per la vorera, dels quals el 30% et diu que ho fa habitualment. habitualment. Són dades del segon baròmetre RAC de la mobilitat que ha fet 600 enquestes a usuaris de patinet a Barcelona ciutat, però que són dades perfectament extrapolables a qualsevol ciutat de Catalunya, com pot ser Sabadell, Tarragona, Castelldefels, Lleida, Sant Just d'Esvern, és a dir, són dades molt extrapolables, perquè els comportaments veritablement són idèntics. El president del RAC, Josep Mateu, reclama accions concretes, en aquest cas, ja que l'estudi està fet a Barcelona, a l'Ajuntament d'Ada Colau.
Que prioritzi les campanyes de control de velocitat de la gent que circula per la vorera, del trucatge dels patinets, o sigui que estan trucats i poden circular a més velocitat de la que es podria permetre amb el tipus de patinet que tenen.
Un 16% d'aquests patinets estan trucats, com ha explicat doncs Josep Mateu. Els ciutadans consideren que la incorporació del patinet a la mobilitat de les ciutats genera situacions de risc d'accidents en oportunitats per l'alta velocitat i temeritat d'alguns usuaris, que no són tots, com sempre diem, que no es pot generalitzar, però sí que hi ha imprudents. Nacho, per exemple, lamenta a COPE Catalunya i Andorra que els patinets pugin a la vorera reservada als peatons.
Obliga a los peatones a estar atentos a un posible accidente con los propios patinetes cuando no tendría que ser así.
Mentre els usuaris de patinets se critiquen a compartir vies com el carril bus a Via Laietana i en altres zones de la ciutat a carril bici. El 90% d'usuaris reclama un servei de patinets compartits a la ciutat de Barcelona com els de bici o moto.
I només 2 de cada 10 persones menors de 29 anys ateses per la Creu Roja reconeixen que no se senten soles. L'informe de l'Observatori sobre Soledat No Volguda alerta d'un creixement preocupant amb conseqüències a la salut dels afectats.
La impulsora de l'estudi, Anna Sabater, destaca un canvi en els afectats. Ja no són únicament gent gran. També la soledat afecta als joves.
Justament entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos i també són més baixos, també és més baixa la intensitat de la soledat que pateixen. En canvi, en el grup més jove de 18 a 29 anys són els que presenten uns pitjors indicadors.
Un 80% de 1.500 persones ateses per l'entitat Creu Roja de febrer a maig pateix algun tipus de soledat i el 22% en grau molt greu. D'altra banda, la Fundació Esclerosi Múltiple assenyala que el 50% dels malalts no comuniquen a la seva empresa la seva malaltia per por a ser acomiadats. Segons la Fundació, el fet d'amagar la malaltia deriva en ansietat, estrès i depressió.
El govern de la Generalitat, Sergi, ha descartat eliminar impostos propis i mantindrà el de patrimoni.
Sí, és el gran debat del dia d'avui, després de l'anunci del president de la Junta d'eliminar l'impost de patrimoni. Ara parlem també de l'oferiment que fa Juan José Moreno Bonilla als empresaris catalans. Diversos economistes alerten que la elevada fiscalitat que té Catalunya pot ser a vegades contraproduent en la recaptació final, perquè també a vegades aquest infern fiscal provoca la marxa de contribuents. El catedràtic d'Economia de la Universitat Sant Pablo CEU, Rafael Pampillón, considera que el ciutadà ara es mou per estímuls.
Eso es una pérdida de tejido para Cataluña y una ganancia para el que se lo facilita. Estamos viendo cómo los alemanes pues se trasladan de Alemania a Canarias para no pagar tanto por la factura de la luz. La gente se mueve por incentivos.
Mentre el president de la Junta, Juan José Moreno Bonilla, anima els empresaris catalans a invertir a Andalusia. La portaveu del govern de la Generalitat, Patricia Pleja, critica aquest oferiment.
I atenció amb aquesta notícia perquè s'obre una investigació, i no m'estranya, per aclarir el descuit que va deixar una nena de 3 anys sola i tancada en un bus escolar durant 7 hores a Sitges durant tota la jornada escolar.
Bueno, el millor de tot és que la nena es troba bé. Per tant, podem parlar d'una història feliç, d'una història insòlita. Perquè la gran pregunta que s'ha de fer tota en aquesta investigació és com ha pogut passar, com el xòfer i l'acompanyament de menors de l'autobús no es va donar compte, perquè la història veritablement és de pel·lícula. La nena va agafar doncs el seu autobús a la seva aturada normal, està matriculada a P3 del Col·legi Maria Osó de Sitges, però a la parada del col·legi no va baixar, llavors se va quedar a l'interior, l'autobús va marxar, I aleshores el xòfer el va aparcar a la cotxera que té l'empresa i va abandonar doncs, el vehicle tancat amb la nena dins, sense evidentment sapigueu. No va ser fins les 4 de la tarda, 7 hores després, quan el xòfer de la tarda obre l'autobús, puja i es troba a la nena i dona l'avís. Veritablement, doncs, el millor de tot és que la nena es troba bé després de 7 hores sola amb aquesta insòlita aventura. Confirma, doncs, qui va descobrir la nena, la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo.
La nena la va trobar el conductor que feia el torn de tarda i, per tant, que es disposava a treure el vehicle per fer la recollida un cop acabat l'horari escolar, l'horari lectiu.
La nena es troba bé, com dèiem, i el Consell Comarcal reclama respostes de les causes d'aquest insòlid succés perquè no es torni a repetir.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta investigació. I finalment, Sergi, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de la mort d'un home de 44 anys tirotejat al barri de la Mina.
Sí, entrem en plena de successos que avui és molt diversa. Primer, aquest crim ahir a la nit a la Mina. La policia investiga si el crim és a causa de clans rivals pel control de la droga i s'ha reforçat també la presència policial per evitar accions de venjança. A més, aquest matí amb una altra operació policial a la Mina, 9 persones que formarien part d'una organització criminal presumptament implicada en un segrest que s'hauria comès al juliol per passar comptes amb una banda rival han estat detingudes. I d'altra banda també operació policial a Girona, concretament a Roses, Sal i Empúria Brava, amb un balanç de 18 persones detingudes per formar part d'una organització criminal que preparava i venia narcollanxes als narcotraficants. S'han comissat fins a 20 embarcacions. 20 embarcacions, eh? Compte amb el número global. I s'han trobat amb aquesta banda 40.000 euros en efectiu. Com dèiem, 18 persones detingudes. I d'altra banda, Montse, a les pròximes hores, presumiblement demà, també podria passar dijous, però presumiblement demà, passaran a disposició judicial 2 dels detinguts per la mort d'un tret al cap de la treballadora de 50 anys del bingo de Tortosa, que ahir parlàvem d'aquest cas.
Sí.
Recordem que a última hora de la nit ja doncs la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra amb una operació conjunta van comunicar que havien detingut a 5 persones. D'aquests 5 arrestats, 3 van quedar en llibertat després de la declaració policial. Un dels arrestats sota custòdia policial és menor d'edat i també es posarà a disposició de la Fiscalia de Menors. Òbviament, una de les grans incògnites és la desproporció d'aquest atac al bingo de Tortosa, on finalment no es van emportar res i van tirotejar mortalment a una treballadora de 50 anys.
Sense comentaris. Més informació a Cope Punès i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Sergi Tor, un plaer. Fins demà.
Gràcies, Montse. Bona tarda.
I després de la informació pura i dura, amb el company Sergi Tor, és el moment del company d'Esports Cope, José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda. Anem a canviar les bales i la sang doncs, per coses més, més livianes. Més del món de l'esport, que al cap i a la fi és el nostre territori. Escolta, Montse, tu te'n recordes del 2020?
Sí.
Bueno, 2020 era l'any on pràcticament la gran majoria de dits assenyalaven a un futbolista per guanyar la pilota d'or.
Sí.
Robert Lewandowski.
Correcte.
Què és el que va passar? Doncs que la situació de pandèmia, els companys de France Football, que són els que atorguen la pilota d'or, van decidir que no hi havia condicions suficients per valorar els mèrits de tots els aspirants i van deixar el guanyador de la pilota d'or 2020 desert. No va haver-hi guanyador de la pilota d'or 2020.
Correcte.
És per això que aquest futbolista polonès, Robert Lewandowski, somia amb aconseguir aquest guardó i fer-lo acompanyar a la seva sala de trofeus a les botes d'or que ha guanyat fent molts gols. I somia fer-ho amb la samarreta del Barça. Detalls, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. N'ha parlat Robert Lewandowski a la concentració amb la selecció de Polònia. Estan concentrats aquests dies, ja ho sabeu, en aquesta última aturada abans del Mundial de Qatar. I a la roda de premsa, al costat del seleccionador polonès, Robert Lewandowski ha dit que sí, que està molt adaptat a la vida de Barcelona, a Castelldefels, on viu amb la seva família, on gaudeix de la platja, dels restaurants. Diu que fins i tot ja sap parlar algunes coses en castellà, que els restaurants demanen el menjar fitxar en castellà i que és feliç amb aquesta plantilla, amb els joves, i evidentment li preguntaven si amb tot això, amb lo bé que està aquesta, com ha començat aquesta temporada, amb la quantitat de gols que està fent, que porten a un registre o a pensar en un registre històric i que només li lluita a Europa Erling Haaland, doncs si podria guanyar la pilota d'or. I Robert Lewandowski n'ha parlat d'això, ha respost clarament i ha dit que el Barça és el lloc ideal.
Sé que el Barça és l'equip on més jugadors han guanyat la pilota d'or, però aquest trofeu no m'amoïna. Crec que el camí a la pilota d'or és més curt des del Barça que des del Bayern.
Zasca, que s'acostuma a dir, encàrrec de Robert Lewandowski a la gent del seu anterior equip, el Bayern de Múnich. No t'hauràs ensopegat, Montse, pels carrers de Castelldefels amb el Robert Lewandowski? No?
Amb la dona, sí.
Ah, amb la dona, sí, amb Anna Lewandowska, eh?
Sí.
Ah, doncs mira, si te la tornes a trobar, parla-li. És una gran dietista, és, sí. És la persona que té el secret de com es conserva en un gran moment Robert Lewandowski.
Molt bé.
Víctor, alguna coseta més pel que fa al Futbol Club Barcelona?
Bueno, que estem pendents demà, que compareixerà en roda de premsa amb la selecció espanyola Eric García. Veurem què és el que diu el central del Futbol Club Barcelona i que el Barça ahir va presentar, per cert, ho diem ràpidament, els seus pressupostos de la passada temporada i d'aquesta preveuen que tindran beneficis de 274 milions d'euros. Així que, si van les coses com tenen previst Joan Laporta i la seva junta, la veritat és que també podran fer un mercat, un bon mercat d'estiu com han fet aquest mercat.
Palanques Mediante. Gràcies, Víctor. Bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, aquest migdia s'han trobat a les Rozas en una trobada d'entrenadors de primera i segona divisió Xavi Hernández i Carlo Ancelotti. Queden 26 dies per la jornada del 16 d'octubre, que és on el campionat de Lliga de Primera Divisió està programat aquest Real Madrid Futbol Club Barcelona, primer clàssic de la temporada, una trobada amb ple to de cordialitat. Això són les cares de la informació blaugrana. Les creus, situacions com les de Gerard Piqué o Jordi Alba. Pocs minuts amb Xavi, Jordi Alba concentrat amb la selecció espanyola de Luis Enrique. Com el veu, l'ha retratat avui el seu competidor a la demarcació de lateral esquerra a la Roja, José Luis Gallá.
Me llevo muy bien, es una relación que tenemos de amigos desde hace ya tiempo. La verdad, lo veo como siempre es él, con ganas, siempre animando a los compañeros. Es un capitán ejemplar aquí en la selección y muy contento de poder compartir puesto con él en esta concentración y la confianza del míster está ahí, pero nosotros siempre que venimos aquí tenemos que demostrárselo.
Pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, quin paper creieu que tindran Alba i Piqué aquesta temporada? Seran importants? 5,8% de respostes. Rol secundari, 28,8. Opció més votada, paper testimonial, 65,4%.
I més temes. Per una banda, capitans a l'Espanyol i, d'una altra banda, al·legacions al Girona. Què passa, Gil?
Sí, parlem de l'Espanyol. Han fet avui eleccions, o s'ha conegut avui el resultat de les eleccions a capitans de la plantilla. Ha guanyat el que tothom esperava, Sergi Darder. A més, potser ho ha fet pràcticament de pallissa, l'autèntic cap espiritual del vestidor de l'Espanyol. Segon capità serà Sergi Gómez. Tercer capità, la sorpresa a la votació, José Lu Mato, un dels fitxatges d'aquesta temporada. Quart capità, Leandro Cabrera, Lele Cabrera, que la passada temporada era tercer capità. Demà retorna la feina dels de Diego Martínez, una altra bona notícia, en blanc i blau, Dani, Indústries Dani, Dani Sánchez Llibre, que renova el patrocini del futbol base blanc i blau.
Bueno, vosaltres sabeu que jo de tota la vida sóc un fan del futbol base. Vaig estar parlant amb el club, si els interessava que la nostra empresa siguéssim espònsors, i em van dir que sí, doncs per mi endavant. Jo sempre dic que tot el que pugui ajudar l'Espanyol, encara que les quantitats doncs no són massa importants, doncs aquí estem. Estic molt orgullós de fer d'espònsor principal del futbol base. Molt content estic.
La pregunta blanc i blava del dia al nostre compte
d'espònsor principal del futbol base. Molt content estic.
La pregunta blanc i blava del dia al nostre compte de Twitter era aquesta. On està el problema de l'Espanyol? A la porteria, a la defensa, al mig camp o a la davantera? Ha guanyat de pallissa, està guanyant de pallissa, que el problema està a la defensa. 87,4%, un 4,8% de copenautes creu que el problema està a la porteria, un 4% a la davantera, un 3,8% en el mig del camp. Pel que fa al Girona, el club presentarà al·legacions a la targeta vermella que va veure Mitchell, el tècnic Mitchell Sánchez, el tècnic en el partit contra el Betis, allò que va dir l'equip arbitral de parece que vais de verde, al camp del Betis. Presumpció de que li cauran dos partits per presenta al·legacions al club de Montilivi. Pregunta a Girona Futbol Club avui al nostre compte de Twitter: el Girona ha merescut més punts dels 7 que té a la classificació de primera? Creu que sí, el 63,6% de copenautes. Pensa que no, el 36,4%.
I arriba la Lliga Catalana de Bàsquet.
Sí, senyora, ja passem pàgina de l'Eurobàsquet, entrem en competicions de clubs, i dintre d'aquestes competicions de clubs, ja primer aperitiu, semifinals de la Lliga Catalana. Avui, a Tarragona, ja està en joc la primera semifinal. Estem al minut 6 del segon quart, juguen el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona. Baxi Manresa 30, Joventut de Badalona 25. A les 9 de la nit, la segona semifinal que enfrontarà el Barça davant del Girona, el Girona de Marc Gasol i d'Aito García Reneses. I un apunt més per tancar, en aquest cas del Mundial Motor,
sí.
Calendari de Fórmula 1 temporada 2023. Nova data pel Gran Premi d'Espanya Montmeló, cap de setmana del 2, 3, 4 de juny.
Doncs amb aquesta informació i molta més, ja sabeu, a través de Cope.es i de les xarxes socials d'Esportscope, estareu ben informats. Senyor Gil, gràcies. Bona tarda.
Records a Lewandowski, si se'l troba. Bona tarda.
Per seva. Gràcies. Les 7 de la tarda, 20 minuts. Això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. I comencem amb una bona notícia, perquè ha estat desconvocada la vaga de neteja a Barcelona per la Mercè d'aquest any. Els sindicats han arribat a un acord amb l'empresa.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Para evitar recaídas en la pérdida de peso, tienes controles gratis de por vida.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Hola, si conoces el Vallés, eres un gran amante del paisaje, de la armonía y de su gente. Ahora solo te falta conocer la buena gastronomía del restaurante de la salud de Pared del Vallés. Llama al teléfono 627-628-214 y Emilio te atenderá amablemente.
Cope Catalunya i Andorra.
Atenció, perquè finalment no hi haurà vaga de neteja a Barcelona durant les festes de la Mercè. El sindicat UGT ha decidit desconvocar l'aturada de 5 dies que havia notificat el Departament de Treball entre el 21 i el 26 de setembre, coincidint, com dèiem, amb la festa major. L'aturada havia d'afectar la neteja viària, la retirada d'escombraries i també el manteniment del clavegueram. Avui en parlem amb el Ramon Cebrián, portaveu d'UGT. Ramon, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
T'haig de felicitar, us haig de felicitar, heu arribat a un acord, era el que volíeu?
Hem arribat a un acord, ben bé no era el que volíem, tots els acords tenen sempre algun d'això, però estem satisfets. La nostra pretensió era cobrar els endarreriments al setembre i les empreses deien que havia de ser l'octubre. Al final hem aconseguit que la part més elevada dels endarreriments es cobri al setembre i una petita part al mes d'octubre. I al final ens hem sortit com preteníem i també el més important, hem pogut desconvocar la vaga, que, com he dit moltes vegades, els que anés i perden alguna vaga són els treballadors. Però ens veiem obligats a fer-ho, perquè si no hagués sigut així, nosaltres no haguéssim cobrat.
Uh-huh. El retorn de l'increment de l'IPC ha estat la clau del conflicte laboral, Ramon?
No, el conflicte laboral és l'incompliment de l'acord que vam firmar el 22 d'abril, que marcava uns augments salarials per al 19, que eren redariments de 19, i 21 es va afegir, per desconvocar aquella vaga, es van donar un 2,5% al 22, ara ho vam acceptar, a compte, i es va pagar la primera tanda, però el juliol no es va pagar els diners grossos d'aquest acord. Aquest incompliment ens ha vist obligats a convocar la vaga. I nosaltres, lògicament, el que volíem era respectar aquell acord, que es pagués tal com ho havien signat, i això ha sigut la dificultat, que al final hem arribat a l'acord com hem arribat, i ja està.
Quan es preveu que cobreu? Crec que al setembre final, el 6%, i...
Sí, al final de mes cobrarem el 26 o 27, ja comencen a pagar, cobrarem el 6% de tot l'any, de tot el 2021, i tot el que portem del 2022 amb el 6%.
Uh-huh.
I al mes d'octubre cobrarem un 2,5% de el que va d'aquest any. Seran altres retallaments més petits, però bueno, no deixen de ser importants.
És la segona vaga que es desconvoca aquest any, no?
A l'últim moment, sí. La segona que nosaltres convoquem és la segona que es desconvoca a l'últim segon. I és trist perquè, com hem dit, nosaltres ja fa anys que no es convocava una vaga i el no compliment d'un acord trenca molt les relacions de confiança que hi ha d'haver-hi tota reunió, de tota negociació, i fa que en el futur tinguem dificultats de creure'ns els acords. En aquest cas, vam demanar com a garantia que es portessin les taules, que és una cosa que es signa després, i que ho firméssim en aquell moment. També vam tenir les manifestacions per part de l'Ajuntament de que es pagaria, perquè això era una cosa que havia d'haver pagat en aquell dia, perquè hi havia problemes entre les empreses i els ajuntaments, i nosaltres estàvem al mig sense cobrar, i ara doncs, hi havia la garantia de que es pagarien aquestes quantitats, i nosaltres tenim un conveni que depèn de les empreses, però aquestes empreses depenen del consentiment de l'Ajuntament a l'hora de cobrar, de pagar.
Uh-huh.
Aleshores, això se'ns va dir per desconvocar que estava fet el mes d'abril, i en el camí arriba el juliol i no vam cobrar. Per això tenim la vaga ara feta, convocada.
Si finalment hagués tirat endavant aquesta vaga, Ramon, seria la primera aturada del servei de recollida d'escombraries dels darrers 40 anys, crec.
Dels darrers 40 anys, sí, una mica més i tot. Sí. I després es trencava una situació que Barcelona ha disfrutat de moltíssims anys sense cap mena de conflicte laboral. Passat els ajuntaments que hagin passat. Vull dir, en aquest moment això es trencava. D'alguna manera ha quedat tocat, el no complir un acord que mai havia passat. També no sé com anirà la negociació del conveni que iniciarem possiblement a final d'any o a primers del carrer.
Uh-huh.
Ara, abans hi havia, torno a dir, amb les dificultats que pot haver tota la negociació, amb les discussions que pugui haver-hi, però la confiança quan signaves es complia. I això no ha sigut així aquesta vegada, això és el que feia por.
Doncs, finalment, podem dir que s'ha desconvocat aquesta vaga de neteja a Barcelona per les festes de la Mercè. Bona notícia, primer per vosaltres i també per la resta de ciutadans, perquè ja sabem què és el que passa quan hi ha una vaga. Si és de neteja, es nota encara més en una ciutat com Barcelona i més en plenes festes de la Mercè. T'agraeixo moltíssim, Ramon Cebrián.
A vosaltres. Moltes gràcies a tu.
President de la Federació de Serveis Públics d'UGT a Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i enhorabona, perquè s'ha vist que la força fa, i la raó fa, que finalment obtingueu el que demanàveu. Gràcies.
Efectivament. Moltes gràcies.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real,
avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sabíeu que el menjador escolar és més car a Catalunya aquest curs 22-23? Sí, sí, és més car en aplicació de la resolució del Departament d'Educació que revisa els preus del servei. Així, el preu passa de 6,33 euros a 6,54 IVA inclòs per dia i alumne a les escoles en què el servei de migdia dura un màxim de 2 hores i mitja. Això suposa un augment del 3,32%, i que cada mes les famílies pagaran 130 euros en buit, 4,2 euros més que el curs passat. Lidón Gasull, directora de l'associació AFAC. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'AFAC és l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Lidón, en un moment delicat econòmic com el que ens trobem, amb la inflació permanent, l'augment tornarà a recaure un cop més sobre les famílies. Què estem fent?
Sí, totalment. Aquesta, nosaltres, al mes de juliol, ens vam acomiadar del curs, sabent que hi hauria aquest augment del preu màxim, que només beneficia a les empreses del sector, però en cap cas a les famílies, perquè sabem que el cost del menjador recau bàsicament amb les famílies, no? A nivell, en les economies privades. I realment no s'entén, no?, que en un moment així es faci una política que beneficia les empreses en lloc de les famílies.
És greu que Educació no hagi plantejat mesures, no?, per frenar l'impacte d'aquesta pujada de preus en les famílies.
Totalment. No ho ha fet en el menjador escolar, tampoc ho ha fet en altres àmbits, com és el del material escolar. Hem vist que en cap moment el Departament d'Educació ha implementat cap mesura per intentar mitigar els efectes d'aquesta inflació.
Uh-huh. Estem parlant de nens que es queden cada dia al col·le a dinar, però hi ha aquells que es queden de manera esporàdica. El preu pot arribar fins i tot a un 10% més, no?
Sí, en el cas de l'alumnat esporàdic, que recordem que són aquells que es poden estar quedant un o dos cops per setmana, el preu és de 7,19. Per tant, estem gairebé a preus de mercat.
Uh-huh. Seria un bon moment per reivindicar un canvi en el model del menjador escolar, Lidón?
Totalment. Nosaltres des de la FAC portem molt temps demanant que canviem el model de menjador. El model que tenim a Catalunya és anòmal. A la resta de països del nostre entorn no tenen un menjador escolar externalitzat que es basa en el negoci de les empreses privades, sinó que el menjador escolar forma part del centre educatiu i no només està finançat al 100% pel govern de Torn, sinó que, a més, s'admet la carmanyola, s'admet altres modalitats, de manera que no tingui això un impacte en les economies de les famílies. Hem de recordar que l'educació pública obligatòria és gratuïta i, per tant, clarament el menjador no el podem deixar fora d'aquest dret a l'educació. Molts nens i nenes necessiten quedar-se al menjador si volen veure satisfet el seu dret a l'educació. Per tant, evidentment, hem de canviar de model. Des de la FAC sabem que el Departament d'Educació està treballant en l'aprovació d'un nou decret de menjador i nosaltres des de la FAC el que li demanem és canviar el model. Vam fer en el seu moment una proposta per caminar cap a un altre tipus de model de menjador i ens agradaria que, sisplau, aquest cop sí, que s'assegui, ens escolti i que comencem a caminar cap a una altra direcció perquè aquesta és insostenible.
El servei de menjador està externalitzat, no? Imagino que les associacions de pares haurien de tenir preferència a l'hora d'adjudicar la gestió, no? Ja que sou les famílies la part més afectada per aquest servei, per una part perquè sou vosaltres els que pagueu el 100% del cost i per una altra perquè els fills i filles són els usuaris directes del servei.
Sí, totalment. Nosaltres el que li demanem al Departament d'Educació és, en primer lloc, no externalitzar aquest servei, sinó que estigui incorporat en el dia a dia de l'escola, no? I per tant busquem fórmules que ens permetin prestar aquest servei de forma gratuïta o, si més no, que tingui el mínim impacte econòmic en les famílies, però en el cas que seguim externalitzant aquest servei en empreses privades, creiem que les AFA han de tenir prioritat per dos motius. Bàsicament perquè són els seus fills i filles els que són usuaris del menjador i, a més, recau sobre elles el seu cost, però és que, en segon lloc, les AFA són entitats sense ànim de lucre i, per tant, no necessiten repercutir els seus beneficis sobre el cost del menjador. I, per tant, nosaltres diem, si hem d'externalitzar el servei, hem de prioritzar a les AFA. Estem veient que s'està fent totalment al contrari. De fet, hi ha molts consells comarcals que han deixat de signar convenis de col·laboració amb les AFA i que aquest curs escolar ja no podran gestionar el menjador a les seves escoles.
Catalunya té el servei de menjador més car d'Espanya, eh? I a més, hi ha països de països de la Unió Europea, no? Vosaltres esteu oberts a diferents fórmules. El model ideal seria el de Suècia o el de Finlàndia, on el menjador és gratuït i forma part, com deies tu, abans de l'horari lectiu?
Totalment. Aquest per nosaltres és l'objectiu, és cap on hem de caminar. Després també hem de pensar en la petjada de carboni, hem de pensar en l'impacte també mediambiental. No té cap sentit que siguin cap a un model de menjador externalitzat on la figura del catering, no?, que va repartint per tots els centres educatius. Això no és sostenible, no podem fomentar la proximitat i té un impacte mediambiental important. Això per una banda, i per l'altra perquè aquesta externalització no ens permet poder abaratir els costos del servei. Nosaltres creiem que un servei prestat des de la proximitat, prestat des del propi centre educatiu, on es cuini diàriament, on puguem avançar cap a una altra manera, no?, de prestar aquest servei, pot beneficiar a molts nivells en el conjunt de les famílies, però també del propi sistema educatiu, perquè recordem que el menjador escolar és una part més de l'educació dels nens i les nenes.
Sí, sí, tots els centres haurien de tenir cuina pròpia, com deies tu, per garantir la qualitat del menjar, que estigui cuinat al dia i que sigui de proximitat, de forma que els menjadors siguin més amables davant aquesta emergència climàtica.
Totalment.
Doncs t'agraeixo moltíssim, Lidón Gasull, directora de l'associació AFAC, que hagis estat amb nosaltres, i tant de bo el Departament d'Educació posi mans a l'obra, perquè no pot ser aquests preus que s'estan pagant per deixar un nen al menjador. No per gust, sinó perquè possiblement els pares no poden estar aquelles hores per donar-li el menjar. No pot ser que es paguin 6,54 € per un menú escolar per dia i alumna. Lidón, moltes gràcies. A continuar amb la lluita, com sempre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona sala. Bueno, ahora que son las 7:37, llega el momento de hablar o de hacer un poquito de historia de la mano de Línea Directa. Vamos a irnos al año 218 a.C. El cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma, pero atención, que si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa, desde solo 73 € con asistencia en viaje, desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual habría llegado antes. Son simpáticos los amigos de Línea Directa. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 €. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones en Línea Directa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 € al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Parlarem d'un tema molt seriós, que és l'anorèxia invisibilitzada en els homes.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
També tenen anorèxia nerviosa. Els pacients masculins, atenció, representen un 10% dels casos que es diagnostiquen. Encara avui és una malaltia invisibilitzada entre el col·lectiu masculí i sovint els trastorns de la conducta alimentària en els homes es manifesten de manera diferent que en les dones. Per això, imagino que és difícil arribar a un diagnòstic. Li trasllado la pregunta al coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Fernando Fernández Aranda. Senyor Aranda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És difícil arribar a un diagnòstic en el cas dels homes?
Una vegada realment arriben, no és que sigui difícil, perquè els símptomes, molts d'ells, la majoria d'ells, són molt similars. El que passa que, degut moltes vegades a l'estigmatització o al no reconeixement precoç d'aquests símptomes, queden una mica ocults, no?
Uh-huh. Com s'arriba a ser una persona amb aquesta malaltia, doctor?
Amb un trastorn alimentari... Bueno, pues realment hi ha, diguem, molts factors que estaran influint. Generalment comença a aparèixer més en l'adolescència, però hi ha molts casos també que apareixeran de forma tardana. Si és més en l'adolescència, pues seran diferents estressors que estan en contacte amb el propi adolescent i també, moltes vegades, també amb factors estressors del seu entorn. Moltes vegades sí també lligats a el que és la importància al físic, al pes, a l'alimentació. En el cas dels homes, més importància pot ser a la forma física que no tant al pes pròpiament. Mm. I si és d'un inici més tardà, doncs són d'altres factors que estaran influint.
Per arribar a aquest diagnòstic, primer la persona ha de voler... ha de saber primer que li passa alguna cosa i que vol posar-se en mans d'algun especialista, no?
Sí, certament. Potser el primer, és, moltes vegades, és identificar quin és el problema alimentari, que és, es parla molt de lo que seria anorexia nerviosa, però realment veiem molts casos en les unitats de trastorns de la conducta alimentària que no són pròpiament anorexia, que seran bulímia, que seran trastorn per afartament, i que moltes vegades suposen ben bé el 60%, si no més, dels trastorns alimentaris que es veuen. Uh-huh. Lo primer és identificar-ho, veure quins símptomes hi ha, si hi ha algun tipus de senyal d'alerta, acudir sí, a atenció primària, o inclús també consultar-ho amb els assessors de la pròpia escola, els tutors, si noten algun tipus de símptomes, i llavors acudir sí, en quan es detecta a unitats especialitzades.
Doctor Fernández, quan diuen els homes que és una malaltia que està invisibilitzada, a les xarxes socials sobretot se'n parlen d'això, realment no és que no hi hagin casos, és que se sap poc del tema, sempre s'ha, diguem-ne, associat més al tema de la dona, no?, i l'anorèxia.
Certament, no? Realment hi ha, per això moltes vegades parlem d'un doble estigma, per una banda... Sí, el propi de tenir un trastorn alimentari, que malauradament moltes vegades en la societat s'estigmatitza, però també, addicionalment en aquest cas, el ser home. Molts pacients arriben a la unitat pensant soc un bitxo raro, entre cometes, sí. I és una malaltia que els afecta normalment a les dones, i quan s'adonen que hi ha pacients, persones com ells, que són nois i que tenen un problema alimentari, els tranquil·litza i es veuen sí reflectits.
Quina és la teràpia que es fa servir per curar l'anorèxia?
L'anorèxia, generalment, ve a ser també normalment similar en els barons i en les dones. Generalment és, sí, un treball més motivacional al principi, pot ser a nivell individual, pot ser grupal, depenent de la severitat, es requerirà en alguns casos un hospital de dia o un ingrés, i en el cas de que sigui o bulímia nerviosa o trastorn per afartament, generalment un tractament ambulatori, que serà individual o teràpia grupal, serà suficient. Uh-huh. El tractament és llarg, això és cert, és a dir, no parlem d'unes quantes sessions, podem parlar de 4 a 10, 12 mesos de tractament, que suposaran després sí un seguiment.
Hi ha molts que llencen la tovallola, doctor, en ple procés de recuperació?
Sí. Sí, realment és un dels factors potser més complicats i que generen, bueno, pues, que has d'intentar molt tant com a familiar, com a pacient, com a especialista, perquè realment, bueno, pues, veuen dificultats, alguns pensen que ho poden resoldre ells mateixos per si sols, i després, clar, això va afegint que siguin, bueno, ensuperades i fracassos un darrere l'altre, que fa que al llarg dels anys faci més difícil recórrer novament amb un tractament.
Quina part de culpa, doctor, té la societat davant aquestes malalties?
Bueno, hi ha una part, però potser no hem d'exagerar-ho, en el sentit de que, bueno, doncs hi ha germans que estan, potser, en un entorn més o menys similar, que també els està afectant. I malgrat això no genera un trastorn alimentari. Mm. Però sí és cert que hi ha un factor també que està influint, que és, evidentment, bueno, les xarxes socials, la influència també bueno, de l'entorn, a nivell també escolar o a vegades també determinat tipus de conductes de bullying que generen un estrès en la persona i qui té una vulnerabilitat específica fa que generi, bueno, un trastorn de la conducta alimentària.
Quan abans, doctor Fernández, veiem o notem símptomes, quan més aviat millor, no?
Cert, anar al metge. Sempre ho diem, eh? Encara que a vegades ens arriben pacients, amb familiars, no sabem si hi ha un problema alimentari, millor que sigui així. Ojalà no hi hagi un trastorn alimentari que ho podem valorar, que ho podem detectar, que senzillament puguem dir, bueno, doncs vingui potser en un parell de mesos o en 5 mesos, valorarem una mica quina ha sigut l'evolució, perquè actualment no tenim cap tipus de símptoma.
Doncs hi vull agrair, doctor Fernando Fernández Aranda, coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital de Bellvitge, que hagi estat amb nosaltres, i també donar-li les gràcies al seu equip, perquè sé que fan una tasca impressionant i que hi ha cura, que hi ha molta gent que ho ha aconseguit superar. Es triga, però és un camí difícil, però es pot arribar, i més si vas acompanyat de gent, com és el cas del doctor Fernández Aranda. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en Cope y en La Linterna.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Les estadístiques confirmen el que anàvem veient pels carrers, places i parcs. Cada vegada hi ha més gossos i, per extensió, més animals de companyia a les llars catalanes. Es diu que el confinament va disparar les adopcions i la tendència s'ha anat mantenint durant els mesos següents. Arran d'aquesta evidència, i que molts d'ells ja formen part de la nostra família, no és estrany que per satisfer els serveis bàsics de l'animal, les companyies d'assegurances hagin pensat a facilitar cobertures pel nostre animal de companyia. De mica en mica es van implementant pòlisses d'assegurances pensades per protegir l'animal en l'àmbit veterinari amb vistes de possibles assistències per accident o malaltia, o fins i tot la pèrdua o el robatori de l'animal. Avui en parlem de tot plegat amb el Pablo Álvarez, que és expert i especialista en assegurances d'animals. Què tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse, ¿cómo estás?
Bien, con ganas de hablar contigo porque ciertamente lo decíamos al inicio, ¿no? Durante el confinamiento se dispararon mucho las adopciones, esa tendencia se ha ido manteniendo los últimos meses y cada vez son más los animales de compañía que tenemos en casa y eso hace que pensemos en ellos como uno más de la familia. Y si lo hacemos así, significa que queremos darle lo mejor para ese animal, ¿no?
Eso es. O sea, ahora mismo pensemos que aproximadamente el 50% de las familias en España cuenta con un animal de compañía. Y esto ha aumentado un montón respecto al año 2019, que solo era el 39,7%.
Uh-huh.
Esto quiere decir que obviamente el confinamiento ha disparado esta estadística y que muchos ahora mismo pues consideran al animal de compañía, que comúnmente siempre hemos llamado mascotas, como uno más de la familia, ¿no?
Cuando hay gente que dice, no, yo tengo el perro asegurado, hay gente que incluso como que medio ríe, como diciendo, ¿cómo que tienes asegurado un perro? Porque tenemos que hablar de que hay que diferenciar dos clases de seguro, ¿no?, que protege el animal y sus actos.
Bueno, realmente podríamos decir que hay hasta tres productos aseguradores que son los principales, ¿no?, para mascotas. Está, por un lado, el seguro de responsabilidad civil, que es el más famoso de todos, que es el que este verano ha causado mucho revuelo con el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales para tener una obligatoriedad de contratar este tipo de póliza, que ahora mismo te digo que solo es obligatoria en Madrid o el País Vasco, y luego si tienes un perro de ciertas razas, ¿no?, para las que sí es obligatorio un seguro de RC, los que son conocidos como potencialmente peligrosos, pero en general todavía no es obligatorio la RC. Entonces, por esto, a veces sorprende un poco. Y luego están los seguros, tanto de accidentes por un lado, como los de salud por el otro, que también cubren a los animales en según qué situaciones.
O sea, dentro del seguro del hogar, el animal de compañía tiene cubiertos, por ejemplo, los posibles desperfectos y daños que pueda hacer a terceros, ¿no?, a través de la responsabilidad civil de la póliza.
Sí, pero es distinto, porque las coberturas de un seguro de hogar son muy básicas respecto a la mascota, ¿no? O, por ejemplo, que si un perro tiene un accidente y se rompe el ligamento cruzado de su patita, te puede costar 1.500 euros.
Uh-huh.
Que esto, a su vez, conlleva que esto es el 6%, se calcula, de las causas de abandono en España.
Uh-huh.
El no poder pagar una factura económica como esta.
Eso es.
Por tanto, por esto es muy importante, ¿no?, saber qué tipo de seguros hay y que estos seguros, oye, cubran a los animales cuando lo necesitan y no cuando nos lo podemos permitir.
Uh-huh. ¿Cubren todas las necesidades sanitarias del animal de compañía? ¿O hay veces que solo se paga una parte proporcional de, no sé si, de la visita o de las vacunas?
Uh-huh. Bueno, esto depende, ¿no?, del producto. Si hablamos del producto de salud, que creo que es al que te refieres, el producto específico cuando hay visita veterinaria, hay que diferenciar muy bien de un plan de salud, que es el que suelen distribuir los propios veterinarios o los centros veterinarios, que cubren hechos que sabemos que van a pasar, una vacuna, una castración, etcétera, etcétera. Para la parte que no sabemos qué va a pasar, como puede ser una enfermedad, hay algún tipo de exclusión, como puede ser intoxicación o como puede ser infecciones por picadura, pero por lo general las coberturas son muy amplias, es decir, se cubren electrocardiogramas, exploraciones, intervenciones quirúrgicas, anestesia, prótesis, curas, cuidados posoperatorios, estancia en clínicas, atención veterinaria a domicilio, tratamientos inyectables, es decir, un abanico amplísimo, siempre dependiendo de los productos elegidos cuando contratemos, como cuando contratamos una póliza de salud para nuestra familia, una póliza de salud privada.
Exacto.
Que pretenden cubrir a nuestro perro o gato como lo que son, que es un miembro más de la familia.
Uh-huh. Oye, ¿también pueden quedar excluidos animales demasiado jóvenes o demasiado viejos?
puede existir la ocasión en la que un animal no sea asegurable, tanto porque tenga una enfermedad preexistente o por edad avanzada. Lo normal es que así sea, pues igual que ya te digo, pasa en los seguros de salud de personas, que normalmente hay un límite a partir de los 64 años o si tienes una preexistencia de enfermedad, ¿no?
Oye, Pablo, principalmente, ¿qué es lo que se suele, qué tipo de animales se suelen asegurar? ¿Perros, gatos, caballos? Pero también he leído que incluso hay gente que hace seguro a los hámsters, a las tortugas, sí, y también a animales exóticos también.
Sí, sí, los tenemos en el radar y los hemos visto en el mercado, aunque es verdad que nosotros actualmente no los estamos ofreciendo, estamos estudiando posibilidades para en un futuro ofrecerlo, pero sí, hay gente que contrata, porque hay en el mercado, seguros, desde seguros para hámster hasta seguros para serpientes, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que para esas personas, ahora mismo, son un miembro más de su familia, seguramente.
Desde luego.
Aunque un hámster para algunos no pueda tener la importancia que tiene un caballo, hay gente pues que, oye, un hámster es quien le hace compañía.
Está claro. Bueno, pues ellos son uno más de la familia, y sobre todo aquellos que hemos tenido o tenemos animales, lo sabemos y queremos lo mejor para ellos. Y también para nuestro bolsillo, aquello de, ay, no, es que ir al veterinario. No, eso no puede ser una causa de abandono de animal, el no poder pagar una factura veterinaria, por eso ahí también están esos seguros. Pablo Álvarez, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo grande y ojalá muchas personas también cuiden así de bien a sus mascotas, contratándoles ese seguro. Igual que tenemos nosotros el de salud, ellos también. Pablo, gracias.
Así lo deseamos. Muchas gracias, Monte. Un abrazo. Buenas tardes.
Bueno, doncs estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda. Ja saps que en aquell moment arriba Àngel Expósito i la Linterna per posar-nos al dia de tot el que ha passat en aquest dimarts 20 de setembre. Per cert, demà serà l'últim dia de l'estiu, que començarem la tardor. Ja canviem d'època de l'any, tot i que ja ha arribat un punt que les estacions de l'any semblen les mateixes. O sigui, tenim fred un dia, calor un altre. En fi, però demà serà l'últim dia d'estiu. Nosaltres marxem. Recordar que si voleu recuperar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa, us heu d'anar a cope.es i allà busqueu la Linterna Cope Catalunya i Andorra i trobareu totes les entrevistes i el programa sencer. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que em diu, ai, Montse, és que aquella entrevista que has fet... Tranquils, Cope Bonès, busques Barcelona i allà busques la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I nosaltres ara comencem ja a preparar el que serà el programa de demà. Espero i desitjo que acabeu de passar una feliç tarda nit i sobretot a la bona sintonia de la cadena Cope. Salutacions de la Montse Rodríguez. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
A pesar de las circunstancias, mantenemos los precios de los últimos años.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavamcor.cat.
És el moment d'exhibir el somriure que sempre has volgut. A Instituts Odontològics gaudeix d'un 30% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i convencional. Demana cita a la teva clínica IO, a IOA.es o al 900 131 002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.